Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Passen 10 minuts de les 5 de la tarda. Atenció amb aquesta història. Us ha avançat RAC1, l'equip científic que va morir després de tractar mostres d'una malaltia degenerativa va demanar fins a 3 vegades permís al laboratori de la UB per estudiar el material i els ho van denegar perquè no era segur. Així ho ha explicat, ho ha assegurat el director de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDBell, on treballava el científic. Ha parlat amb ell el company d'informatius Eudald Martínez. Eudald, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Hem d'explicar bé aquesta història. És una informació que avui ha explicat en exclusiva al País, que de seguida comentarem amb el Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb el Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Una situació que és d'aquelles que sembla de pel·lícula, que barreja elements segurament d'imprudència i altres elements segurament de negligència, però que a mesura que passi el temps anirem aclarint. Comencem per explicar la història, què és el que ha passat, perquè avui hi ha molta gent que segurament encara no sap ben bé què és el que estem explicant.
Sí, com dius, hi ha moltes incògnites que s'hauran d'anar resolent amb aquesta investigació que han obert els tres centres implicats, entre ells l'UB, l'IDBell i també doncs, el centre que també doncs, té aquest consorci per estudiar aquest tipus de malalties. Tot això comença amb aquest investigador que estudia concretament el tema aquest, no?, d'aquesta malaltia del Creutzfeldt-Jakob, que en un moment determinat, el 2020, s'agafa la baixa quan té uns primers símptomes vinculats, no?, o compatibles amb aquesta malaltia. Pocs mesos després, la resta de l'equip d'aquest investigador es troba en un congelador de laboratori que ell gestionava milers de mostres d'aquesta malaltia i que no havien estat autoritzades en cap moment per l'IDBell, no?, per aquest centre.
Aquí tenim els dos primers enigmes, no? Marta Keila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És a dir, com van arribar aquestes mostres, quina
exacte
autorització tenia i què és el que estaven investigant exactament, si es representa que la Universitat de Barcelona creiem que no ho sabia, no?
No, perquè aquest laboratori no estava prou ben preparat, no tenia les característiques que cal tenir per tractar bé, no?, doncs, aquestes mostres. Recordem, que el Creutzfeldt-Jakob és un trastorn cerebral que seria una mica l'equivalent al que en els animals és a la malaltia de les vaques boges, i de fet aquí a Catalunya també l'estat espanyol es va fer més coneguda aquesta malaltia derivada també d'aquella situació, no, de les vaques boges, ja que un dels efectes o el principal efecte que podia provocar en humans era doncs el desenvolupament d'aquesta malaltia.
És a dir, tenim una investigació en un laboratori que no estava preparat per tenir aquesta investigació.
Exacte.
I hi ha un contagi amb uns elements molt perillosos.
Exacte. I clar, això ha generat molta inquietud entre els nous companys del laboratori, que també treballaven doncs, amb ell, perquè no saben fins a quin punt ells també han estat exposats a aquest contagi.
No? Clar, perquè ell no ho va comunicar.
No. En cap moment ell no ho comunica i s'ho troben, diguem, un cop ell ja està de baixa, es troben aquestes mostres, tot i que no les envien a analitzar fins que ell mor. També és una dos anys després. També és un dels altres dubtes que aquí hi ha de per què es va tardar tant a enviar a analitzar aquestes mostres.
És a dir, aquí per anar desxifrant tot això, hi ha un mort, hi ha unes mostres, i aquí algú diu, això s'hauria d'analitzar. Però es porten a analitzar dos anys després.
És a dir, just després de la mort d'ell, que entre que agafa la baixa i es mor, doncs també passen aquests 2 anys, exacte. Cal tenir en compte que això, que el diagnòstic d'aquesta malaltia és molt complex, no gens fàcil i ni molt menys ràpid. A més, pot tardar diversos anys a aparèixer les primeres causes. Per tant, per tot això que l'angoixa entre els científics és important perquè, 1, és difícil que els hi puguin diagnosticar, i 2, no ho saben a hores d'ara, en cas que poguessin haver-se contagiat,
per tant,
perquè evidentment no ho han pogut desenvolupar encara, potser.
Pot haver-hi un grup de científics que treballaven estretament amb aquesta persona que ha mort, contagiats, però que a hores d'ara no tinguin cap símptoma d'aquesta malaltia.
Exacte. És per això que el director de l'IDBell, com deies, el Gabriel Capellà, ha explicat a RAC1 per què van arribar a denegar el permís per treballar aquestes mostres d'aquesta malaltia, per tot això que explicàvem.
3 vegades en el llarg de diferents anys. I algunes substituts són antigues i altres més modernes. Amb tots, amb 2 investigadors, se'ls va denegar aquest permís, per descomptat, perquè no es va considerar que les instal·lacions complien amb els requeriments de biologia.
L'equip del científic mort ho va demanar i se'ls va denegar.
Exacte.
Fins a tres vegades.
I fins que en una última ocasió sí que se'ls autoritza a treballar amb aquest material, però se'ls deriva en un laboratori de seguretat a Bellaterra, que deriva de l'IRTA-CRESA, que és el Centre d'Investigació en Sanitat Animal, on allà sí que tenen les instal·lacions correctes per fer servir o per tractar doncs, aquest material. És per això que no entenen perquè aquest material seguia o va arribar en aquest laboratori de l'IDIBELL quan en principi l'acord per poder utilitzar aquest material era per fer-ho en aquest altre centre. Ho explica també el doctor Capellà.
Això per nosaltres és una preocupació no elevada, sinó el següent. I tenim molts mecanismes usats per evitar que passin aquestes, que passin coses com les que han passat. Molts, eh? No uns pocs. No? Això també és part de la investigació en curs, amb tots els mecanismes, amb tota la informació que disposen els nostres investigadors, amb la formació que tenen els nostres investigadors, no? Pues esbrinar exactament què ha passat.
Com sentim, doncs, no s'acaben d'explicar com pot ser que, un, que arribessin aquells materials, i sí, com sembla, evidentment, ho va entrar algú d'ells, cal veure, evidentment, no se sap si va ser el mateix afectat o algú altre, doncs que entressin aquest material sense cap autorització, tot i saber el risc que això comportava. Ja hem dit que hi ha molt nerviosisme entre els seus companys de laboratori.
Sabem quants són els companys de laboratori?
Sí, 9, eren 10 amb ell.
9 companys que han estat treballant estretament i que no saben si estan contagiats d'aquesta malaltia que és mortal, no, Josep?
Sí.
Ara l'explicarem amb calma. Però és mortal o no és mortal?
Sí, és una malaltia neurodegenerativa mortal en el 100% dels casos.
Que cal tenir en compte que no es transmet via respiratòria, sinó que concretament en aquest cas a través de la sang, si no m'equivoco, és a dir, pel que explicava també el Gabriel Capellà, hi ha d'haver un cas en què hi hagi una ferida allà en aquell moment mentre estàs treballant on et pugui entrar aquest material, que sobretot és material del cervell, no?, d'altres teixits corporals, doncs que puguin arribar a infectar-te. És a dir, que no és per via transmissió respiratòria ni tot això. Però clar, encara que aquesta gent, la majoria diu que no havia tractat amb aquest material, que no sabia que estava allà, clar, pot ser que quedessin restes i aquí és el dubte i la mica el nerviosisme que hi ha. Tot això tampoc està clar que ell s'arribés a contagiar amb aquest material que han trobat a Barcelona, perquè com hem dit, és una malaltia amb un procés molt llarg d'incubació i ell arriba a Barcelona el 2018, dos anys abans de que comencés els primers símptomes i que agafés la baixa. Abans, entre el 2013 i el 2017, ell havia treballat en un centre similar a Alemanya. Per tant, una de les hipòtesis també és que aquest contagi hagués pogut produir-se a Alemanya, no a l'Institut aquest de Barcelona, i que, per tant, doncs, tot plegat, diguem que, malgrat que s'ha desinfectat i que sí que s'han trobat mostres contagioses aquí a Barcelona, no arribessin a provocar-li a ell. També ens ho explicava el Gabriel Capellà.
No hi ha reportats casos d'accident d'aquesta malaltia sense que s'hagi reportat una ferida. Aleshores, clar, nosaltres no tenim cap constància d'això. Aleshores, davant d'aquesta història és molt important la informació que ens pugui proveir el centre alemany.
Com diem, doncs, aquesta investigació continua oberta. Fa 3 mesos que es va obrir, un cop es van tenir també els resultats d'aquest laboratori que van confirmar que part d'aquestes mostres doncs, sí que són contagioses. Una investigació que, com dèiem, entre la Universitat de Barcelona, el mateix IDIBELL i també el Consorci Ciber, que depèn de l'Institut de Salut Carlos III i també del Ministeri de Ciència i Innovació. És una investigació que ens han comentat, evidentment, és d'aquestes coses que costa fer projeccions, però que podria tenir les conclusions a principis d'any del 2024, per tant, d'aquí 3-4 mesos.
Molt bé. Adal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A veure. Comencem per les coses que hem d'entendre d'aquesta història. Què és aquesta malaltia? I com es transmet, Josep?
És una malaltia neurodegenerativa, molt infreqüent, que tant pot ser esporàdica, que et passi sense tenir per simple mala sort, com pot ser adquirida per via de contagi, que són la minoria dels casos. En total, fixa't si és poc freqüent, es considera que n'hi ha un cas per milió d'habitants a l'any. Vol dir que a Catalunya n'hi ha uns 7 o 8 casos a l'any. Molt infreqüent. És com una malaltia d'Alzheimer d'evolució ultraràpida, en els casos esporàdics, els que no són infecciosos, l'esperança de vida mitjana des del moment del diagnòstic està entorn dels 6 mesos i afecta principalment persones d'entorn de 60 anys. I en el cas de la malaltia adquirida, tenim un precedent que és la malaltia de les vaques boges, si recordem. La malaltia de les vaques boges, la versió humana es deia variant de Creutzfeldt-Jakob. I en aquell cas es va veure que el temps d'incubació estava entorn dels 10 anys de mitjana, entre el moment que la persona podia haver consumit la carn i el moment que desenvolupava la malaltia.
Perquè havies de menjar carn crua.
No, el que s'havia de menjar era... Miri, ara li explico quina és la causa d'aquesta malaltia. O això vols explicar-ho tu, Daniel, el tema del prió, com funciona?
No, una proteïna que s'altera, o sigui, no és una... Parlem de malaltia infecciosa i a vegades pensem les malalties infeccioses, pensem en virus, en bacteris, però en aquest cas és una cosa molt més complexa. Jo avui parlava amb un metge, diu, amb un expert en malalties infeccioses, i em diu, jo és que el dels prions és una cosa que encara em sorprèn a dia d'avui, perquè és una proteïna, una proteïna ens hem d'imaginar una molècula en quatre dimensions, com que canvia la configuració, canvia la forma, i amb això va destruint les neurones i va destruint el cervell, que queda en una forma que es diu espongiforme. O sigui, us imagineu que el cervell et queda una mica en forma d'esponja, i com deia el Josep, és d'una degeneració molt, molt ràpida, i no hi ha tractament, i no hi ha cura. I llavors, bueno, del cas aquest, clar, hi ha moltes més incògnites que respostes, moltes més preguntes a respostes. Hi ha, per mi, dues coses separades. D'una banda, com es va infectar...
Comencem des del principi.
Com es va infectar aquesta persona? No ho sabem.
Com entren aquestes mostres en un laboratori que suposa que no hi hauria d'entrar, no?
Aquesta és una de les preguntes que tenim de les mostres del laboratori. D'una banda, segons diu el País, són milers de mostres. Estem parlant, com bé deia el Josep, d'una malaltia molt poc freqüent. Aconseguir mostres no és senzill, de qualsevol malaltia. Hi ha tots uns processos, uns protocols, uns sistemes. Per això molts centres de recerca estan al costat dels hospitals, perquè és la manera, podríem dir, menys difícil d'aconseguir mostres. Els hospitals es fan molta investigació, en part també per això, perquè és on hi ha els malalts i es poden agafar mostres. Però és molt complicat. Per tant, aquestes mostres són molt difícils d'ajuntar, si són tantes, no? I per tant, d'on venen? Aquest senyor aquí no les va recollir, perquè en 2 anys és impossible que muntés el circuit i el protocol per recollir aquestes mostres. Les va portar ell d'un altre centre? Aquest altre centre li va deixar portar, perquè són mostres molt valuoses, i en general, a dia d'avui ha canviat molt això, i les mostres no són de l'investigador, són del centre.
Però jo puc entrar en un laboratori amb una maleteta amb les meves mostres?
En principi,
no. Va això?
No. En principi, tu has de demanar
permís.
O algú
m'ho revisa, això.
Sí, tu has de demanar permís, hi ha uns comitès de bioseguretat, hi ha uns responsables de bioseguretat, tu has de dir que vols portar això, has de dir quantes mostres, d'aquí, com, tot ha de tenir un procés, i et poden dir que no. Quan dius, escolti, sí, això...
Però tu pots saltar.
Exacte.
És a dir, bueno,
Mira, a La Vanguardia avui hem estat treballant dues persones amb això, la Carina Ferreres, que és la companya que es dedica més a món universitari, i jo hem parlat amb diferents persones de la Universitat de Barcelona i de l'IDIBELL. A hores d'ara pensem que tenim una visió bastant clara de què ha passat, i aleshores, hi ha un precedent. Deixa'm fer una mica de...
Tirem enrere.
L'IDIBELL té un comitè de bioseguretat que és, té les competències d'avaluar si les activitats que es fan allà i els projectes de recerca i les instal·lacions, quines condicions de seguretat reuneixen i si permeten fer les investigacions que es proposen de fer. Aleshores, hi ha una manera d'actuar, que és que els investigadors, quan volen fer un projecte de recerca, demanen al comitè de bioseguretat els avalua. En aquest cas, a l'IDIBELL s'han denegat autoritzacions per fer 3 projectes de recerca abans que arribés aquest investigador, relacionats amb malalties priòniques. Això no vol dir que quan arriba una mostra s'hagi de demanar permís. O sigui, el comitè de bioseguretat avalua el projecte quan se li proposa el projecte, però si arriba una mostra per una via no esperada i no queda registrat, en això el comitè de bioseguretat no hi entra perquè no se li ha demanat.
Avalua el projecte, però no cada proveta que va entrant.
Aleshores,
per dir-ho així.
Hi ha un detall aquí que has dit, es van denegar que es fessin aquestes investigacions
abans que arribés ell, perquè
aquest investigador.
Sí, perquè la línia de recerca de prions i de Creutzfeldt-Jakob no neix a l'any 2018 quan arriba ell. És una línia de recerca que es fa a diferents llocs del món per entendre millor aquesta malaltia i aprendre com tractar-la, com diagnosticar-la, i això ve d'abans. I a Bellvitge hi havia un grup de neuropatologia dirigit pel doctor Ferrer, Isidre Ferrer, que s'ha jubilat fa poc, i que precisament aquest investigador que ha mort havia de ser el nou cap del grup de recerca, però aquest grup de Bellvitge ja feia anys que estava investigant temes de neuropatologia relacionats amb això. Aleshores, en el moment, després que es deneguessin aquests tres permisos per tres projectes,
sí,
Lidi Bell diu, decideixen, per fer aquest tipus de recerca necessitem unes instal·lacions d'alta seguretat. On hi ha instal·lacions d'alta seguretat a Catalunya? Al campus de la Universitat Autònoma, al Centre de Recerca en Salut Animal, al CRESA. Mm. Aleshores, es signa un conveni entre Lidi Bell i el CRESA perquè aquest tipus de recerca es pugui fer allà. Això és l'any 2018, que és el mateix any que aquest investigador arriba a Lidi Bell. Mm-hmm. Aleshores, aparentment aquí el que ha passat és que hi ha aquestes mostres que, com deia el Dani, no se sap d'on venen. Aquest és una de les coses que s'han d'aclarir, i hi ha una investigació en curs, que és la que ha citat abans l'Eudald, que es tindran resultats cap al mes de gener, uh-huh, per aclarir aquestes mostres, d'on venen, quan van arribar a Lidi Bell, i per aclarir una miqueta més.
No sabem d'on venen, però sabem on van a parar.
Sí. Ara estan custodiades al CRESA.
Vale.
I segurament seran útils per fer recerques en el futur, amb un laboratori amb la seguretat adequada.
Però es pot esbrinar d'on venien?
Entenc que si la investigació es fa ben feta, ho
sabrem.
S'haurà
perquè no és tan fàcil tenir mostres. S'haurà de saber d'on venien. I després hi ha un tema...
Disculpa, un moment.
Jo també tinc preguntes.
Sí, no, per anar avançant mica en mica. És a dir, d'acord, no s'aprova el projecte. Exacte, es tomba el projecte. I dius, home, clar, per dir-ho així, proveta, no ho poden controlar. Però llavors... podria ser que aquest investigador ho anés dipositant en aquest laboratori de la Universitat de Barcelona a l'espera de que es pogués traslladar tot aquest material als laboratoris que acabeu de mencionar, que estan controlats. No?
Mira, si no prejutgem res, a hores d'ara no sabem si aquestes mostres les va portar aquest investigador quan va arribar o si estaven aquí des d'abans.
Estaven aquí en un lloc on no podien estar, perquè aquest laboratori no té la seguretat per tenir aquestes mostres.
Però hi ha dues coses diferents.
No vull aixecar una sospita, vull dir, no prejutgem res.
Clar.
No ho sabem.
Clar, no se sap.
Segurament, d'aquí 3 mesos, resultarà...
Bueno, però un moment, però sí que sabem on eren aquestes mostres, perquè aquest senyor treballava amb uns companys que...
Sí, l'únic que aquí també hi ha un tema.
Treballava en el laboratori de la
Universitat
de Barcelona.
És com si tu emmagatzemes, que potser no ho has de fer, però emmagatzemes dinamita...
Sí. Efectivament no s'ha de fer, però
o
sí.
Matar rates, sí. O se'l fumar. Una cosa és que tu ho tinguis allà, en un calaix,
sí.
I una altra cosa és que ho manipulis, mm-hmm, que el risc és molt més alt. Vull dir, no ho has de tenir, o sigui, les mostres
però sabem
no havien d'estar.
Però la resta de l'equip ho manipulava o no ho sabem?
No ho sabem, i no ho saben ni ells. D'aquí ve, per això estan inquiets, perquè no saben si han estat manipulant mostres del risc amb unes condicions que no els garantien.
I com pot ser que no ho sàpiguen?
Com no poden saber-ho?
Hi havia una etiqueta?
Exacte. La pregunta és aquesta, així de bàsica. No hi havia una etiqueta. És així?
No, però també pot ser que ells, en principi, utilitzessin unes mostres d'una altra cosa que s'haguessin contaminat,
sí.
O material, no hi... o, per exemple, una cosa que passa... O sigui, un dels primers casos que va haver-hi de contagi, que deia el Josep abans que uns casos són de contagi, era de, imagina't, tu feies, no? Feien l'autòpsia a una persona que, llavors, amb l'autòpsia és quan veuen que té Creutzfeldt-Jakob. Si no es desinfecta molt, molt bé aquell material... Imagina't que queda una mica d'aquests prions i si algú es fa una ferida, es contagia i agafa la malaltia. I de fet, abans de conèixer molt bé la malaltia, els casos que més s'havien donat d'aquesta malaltia era, doncs, professional mèdic que s'havia contagiat després d'una autòpsia d'una persona que havien comprovat que tenia la malaltia i no s'havia desinfectat bé. Tot això s'ha depurat molt i ara, doncs, podríem dir que pràcticament no passa. Però en aquest cas, bueno, sí, alguna cosa ha passat. Perquè... També la persona s'ha contagiat en algun moment. Això sembla que sí que ho sabem.
El protocol de desinfecció del material està pensat sobretot pels patògens habituals, per microbis, per virus. No està pensat per prions. I en realitat és possible infectar-se, teòricament possible, molt improbable, però teòricament impossible, infectar-se amb el material utilitzat per manipular una mostra que té prions, si després, tot i desinfectar-se, com que la desinfecció normalment no destrueix els prions, infectar-se després. Seguim. Si voleu, al final, faig un resum cronològic perquè...
Per acabar-ho d'entendre.
Jo crec que ho anem seguint, eh? Sí. Ho anem seguint.
Jo voldria parlar d'aquestes mostres que estaven en un congelador a 80 graus sota zero, en un congelador. Estem parlant de milers de mostres. Dèieu, és molt difícil aconseguir tota aquesta quantitat. Jo vull preguntar, quan es traslladen aquest tipus de material, que és infecciós, que se suposa que és difícil d'aconseguir, no s'han de demanar uns permisos? En quines condicions es traslladen aquestes mostres i l'administració no està avisada de cap manera? És a dir...
Tu vols dir com arriben, no?
Com arriben. Sí, i no es fa un rastre? O sigui, quan un laboratori diu, vinga, us cedeixo, o un hospital, us cedeixo aquestes mostres, quin tipus de control es fa perquè no hi hagi cap desastre ni en el trasllat ni en l'emmagatzemament? Emmagatzematge, com es digui.
La teoria és, primer, quan imaginem mostres, hem de pensar que són mostres molt petites.
Molt petites, sí.
Tu pots portar una caixa petita com un tàper de dinar perquè la gent es faci una idea i allà hi pot haver-hi milers de mostres. En uns congeladors d'aquests de menys 80 graus, potser hi ha 50.000 mostres. Per tant, ha d'estar tot també supertraçat per saber on trobar la teva. O sigui, ja només per un tema pràctic, ja no de seguretat. D'escolti, no, ens imaginem, ja no el congelador a casa, és com una nevera el doble de gran que la que podem tenir a casa, que és tot congelador, on hi ha 50.000 mostres. Tu has de poder trobar la que busques. Per tant, ha d'estar tot molt ben rastreat. Penseu que en un centre de recerca, com pot ser, no sé, en el cas de l'Idivell, però pot haver-hi 200 o més de 200, per exemple, al clínic hi ha més de 200 congeladors, 250, amb aquestes mostres. Si comptes 50.000 mostres per congelador, surten 10 milions de mostres. Per tant, ha d'estar tot molt traçat. En principi, la teoria és, tu per entrar mostres, clar, has de demanar no només un permís, sinó que ha d'haver-hi un registre i saber què hi ha en cada congelador. També perquè a vegades els congeladors es van omplint de coses i s'ha de poder netejar i s'han de poder treure mostres que potser ja no et serveixen, que potser són molt antigues, ajuntar mostres...
I no estem parlant d'una col i un enciam.
Clar, exacte.
Que tindríem
a la nostra nevera. En principi, una de les incògnites, que com ha sortit, és bueno, com van arribar aquelles mostres allà i si es van saltar aquests registres, que sembla, si diuen que els he agafat per sobre, doncs sembla que sí, que no se sabia.
Algú s'ho va saltar, però que no se sap si va ser aquest científic.
Jo, el més sorprenent és com van arribar
o d'on
sortien.
Ja ho sabrem.
D'on sortien aquestes mostres?
Això és el que s'està investigant ara en aquesta investigació. Que...
La gent també no regala milers de mostres d'una malaltia tan rara, tan valuosa, així com així. Per tant, si les van comprar, perquè tu pots comprar mostres a algú que les acumula...
Hi ha un rastre d'això.
Hi ha d'haver una factura.
La qüestió és que van entrar i no havien d'haver entrat. Aquesta és la qüestió.
No, potser sí que havien d'haver entrat.
Però no em vas dir que es tombaven aquests projectes.
No, el que es va tombar és l'autorització per fer els experiments. Però si tu aconsegueixes les mostres...
Tu entres i ja està.
I després te'n vas a fer l'experiment allà on tens autorització per fer-lo...
Ningú aquí, sap.
No, això no és una... No
però és diferent tenir emmagatzemada la mostra que manipular la mostra. Són dues coses diferents. Tu pots, com diu el Josep, perfectament, tu pots... Escolti, vostè ara això no ho pot fer servir. Però ho té aquí, congelat...
Deixi-ho aquí.
I en un lloc segur.
No ho toqui.
Això és una de les opcions. I quan tingui el laboratori, o quan hi hagi
aquest
acord...
Que aquesta és una de les teories que avui s'explicava, que estaven, diguem-ne, mostres en descans.
Preparades.
A l'espera de que tinguessin autorització amb els dos altres laboratoris que hi hem explicat.
Perquè aquest senyor les podia portar amb una malaltia des d'Alemanya.
Com es transporta això, perquè ens ho fem una idea?
Clar, en aquest cas, si han d'estar congelades, doncs a menys 80 graus, o menys 70
graus... Això és una maleta, és un camió? Com
no,
arriba, això?
Això depèn del volum, però pot ser una nevereta, pot ser com...
Mil
mostres és una nevereta?
Una nevereta de càmping, o menys.
Doncs però una nevera molt potent, clar.
Sí, clar, ja, però no deixa de ser una nevera. Sí, sí. Vull dir que no entres
no
tu amb un traje
no
material.
O es traslladen amb gel sec, vull dir, és perquè ens fem una idea, eh? Val. Vull dir que potser van una caixa més gran, però pot ser com un paquet una mica més gran dels que ens pot arribar a casa d'Amazon.
Vàries qüestions més a comentar.
Perdona, és el mateix que quan s'enviaven les vacunes d'RNA missatger a la Covid a Moçambic o a Bangladesh les vacunes que es feien a Bèlgica i que havien d'estar a aquestes temperatures de menys 70, menys 80 per allà, doncs es posen en uns contenidors, una quantitat enorme de dosis en contenidors petits, s'envien amb avió i arriben. Digues, Marc.
No, t'anava a preguntar per una cosa que em preocupa ara, que és evident, són els treballadors, els companys, l'equip, no? Que, a més, la notícia del periòdico deia que...
Bueno,
el país deia que estaven en estat de xoc i fins i tot doncs, que s'havia sol·licitat en algun moment doncs, un tractament psicològic. O sigui, ells ara mateix no poden saber si tenen aquesta malaltia? No.
A hores d'ara no.
I què han d'esperar per saber-ho? O quant temps s'ha d'esperar? O què s'ha d'esperar?
No, en el cas... Mira, d'entrada, la probabilitat que algun d'ells estigui contagiat, jo no sé què va passar en aquell laboratori, però a priori sobre el paper la probabilitat teòrica és molt, molt, molt petita. És baixíssima, baixíssima. Ara bé, si va passar que algunes d'aquestes mostres que van arribar es va treballar amb elles, que no ho sabem, si va passar que van estar exposats sense saber-ho, amb unes condicions de seguretat que no són adequades, que tampoc ho sabem, si va passar que tenien algun tipus de tall, algun tipus de contacte per sang, que alguna cosa procedent d'aquelles mostres pogués entrar en contacte amb ells, llavors no és impossible que hagin adquirit una malaltia priònica, un Creutzfeldt-Jakob priònic.
Jo entenc que si ells expliquen en aquest reportatge que estan preocupats, és que alguna cosa...
És que han estat treballant amb condicions de seguretat que s'adonen que no eren les adequades, amb un material que és del risc, i clar, no és per...
No és per prendre-s'ho a broma, efectivament, efectivament.
Ara, el diagnòstic no és fàcil, no se sol fer abans que apareguin símptomes, i requereix, es sol fer mostra de líquid cefalorraquidi en funció dels símptomes, i no és factible, no està establert el diagnòstic a menys d'antelació abans que es manifesti la malaltia.
Diu el País, este miedo, està parlant de l'equip, les hace sufrir un estado de angustia permanente con problemas de insomnio e irritabilitat, segons un informe al que ha tingut accés al diari.
Ah, hi ha un oient que pregunta si s'està fent algun seguiment, no només de les persones que van treballar amb aquest investigador, sinó també de família, amics, companys... O sigui, per què ara et poses en la situació
de... No es transmet de persona a persona.
Només per...
O sigui, jo manipulant les mostres amb una ferida.
Si jo tinc ara, tingués ara Creutzfeldt-Jakob i m'ho diagnostiquen d'aquí 2 mesos,
sí,
i em moro d'aquí 6, cap de vosaltres té per què estar, tindrà per què estar preocupat. No us ho puc passar ni per via respiratòria, ni per contacte amb la pell.
Físic.
Home, si ens fem
una tall ferida
i compartim la nostra sang...
És molt difícil, això.
Però...
Escolteu una altra cosa. La gestió de tot això. Les mostres, segons explica avui el País, s'envien 2 anys després a analitzar. Per què aquest decalatge de temps?
Mira, això t'explico la cronologia, que és el que et volia aclarir
endavant
abans. Aquest investigador arriba el 2018 a l'IDIBELL, aquí a Bellvitge. El novembre del 2020 demana la baixa per uns símptomes que són presumptament de Creutzfeldt-Jakob, i el mes següent, el 18 de desembre, el cap del laboratori, Isidre Ferrer, entra i es troba amb aquestes mostres que no sap què són ni d'on venen. Aleshores, de manera immediata, es posen aborden el problema, aquell laboratori es tanca, es descontamina pocs dies després, i les mostres es porten, amb condicions de seguretat, al laboratori de Bellaterra, on poden estar. Allà comença, aquesta és la versió de l'IDIBELL, allà comença un procés per saber què tenen, què és allò, i es confirma que, efectivament, es tracta de mostres que poden ser, diuen, humanes i animals, relacionades amb malalties com encefalopaties espongiformes, com el Creutzfeldt-Jakob. A partir d'allà, hi ha tres institucions implicades. L'IDIBELL, la Universitat de Barcelona, que és la propietària del laboratori on es feien, i...
Del laboratori on estaven emmagatzemades, sí, en aquests 80 graus sota zero.
Sí, sí, aquell laboratori és de la UB, però i l'IDIBELL, que és un institut de recerca que en part està participat per la UB, és qui l'ocupa. I després hi ha una institució de Madrid, que és el CIBER, de l'Institut Carlos III, que és qui li havia fet el contracte a aquest investigador. Aquest investigador no era contractat per l'IDIBELL, era contractat pel govern espanyol. Llavors, hi ha totes aquestes institucions amb persones diferents que comencen a parlar de què han de fer, mentre al CRESA s'estan fent els anàlisis de què és això. Això porta un temps, gaire pressa no s'han donat, és cert, i arriba un moment quan tenen el resultat que saben que realment es tracta d'aquest tipus de material, que no saben encara si tenen prions, l'envien a un laboratori del País Basc, que això va ser, aviam si recordo bé, crec que a començaments d'aquest any, ara no recordo la data, o final de l'any passat, o sigui... Un cop tenen els resultats, l'envien al laboratori del País Basc, que és el que pot determinar si allà realment hi ha prions o no hi ha prions, que és el material potencialment infecciós. Aleshores, són aquests 2 anys que deies, 2 anys més tard s'envia a veure si hi ha prions. i el laboratori del País Basc els contesta que sí que n'hi ha això aquesta passada primavera. I llavors és quan el mes de juliol s'engega la investigació de la UB, bueno, engegada per la UB, però que hi participen tots per veure'n l'origen.
Hi ha una altra cosa que em crida molt l'atenció de l'article del País, que diu el director, l'Idi Vell, va enviar un missatge a tot el personal del centre el dia 11 d'aquest mes, suma 19, 5 dies després de que el diari El País li comuniqués que s'estava investigant el cas. Gabriel Capellà va informar llavors els seus treballadors d'un incident molt greu que es va conèixer al campus per primera vegada a finals de 2020. Per què s'informa tan tard?
Això no sé com ha anat.
Bé, jo crec que s'informa tard, vull dir que els més afectats sí que ho sabien, però clar, li veia estar en diversos campus, investiguen coses molt diferents, i llavors jo entenc que en una institució tan gran... Bueno, no,
tu per què estem parlant, ells mateixos diuen, d'un cas d'extrema gravetat... Doncs s'informa...
Però, sí, però voleu dir que les persones que treballaven en aquest laboratori ja concret ho sabien?
Des del primer dia.
Ho sabien des que es va tancar
ja... Des del gener del 2021, immediatament després, se'ls va oferir ajuda psicològica si els feia falta, i assessorament i l'atenció mèdica que poguessin necessitar.
Per tant, aquí està parlant de la resta de treballadors.
De la resta de treballadors que molts estan en un campus i que estan en diversos edificis. Alguns estan a l'altra banda de l'autovia de Castelldefels, perquè la gent es faci una idea. Llavors suposo que van dir, home, doncs, no cal...
No cal amagar-ho, no?
No cal, el primer van dir, no cal alertar tothom.
Perdoneu, la pregunta, aquest senyor científic... abans de morir, quan ja se li va detectar la malaltia i tot plegat, no se li van fer preguntes sobre com és que ho podia haver agafat, en què treballava, etc, etc?
No, perquè ell va demanar la baixa, va demanar privacitat i...
Però és un tema de salut pública.
Totalment.
O sigui, sí, però no és un cas particular d'una cosa que t'afecti tu i a ningú més, sinó que...
I el seu sou era públic.
Pot haver afectat a més persones. Exacte. És a dir, que jo... Aquí, no, vaja, no ho acabo d'entendre, això. No, que no se li fes una...
La privacitat en temes mèdics...
No, però, però no, mantens no, la privacitat, no, però parles amb ell no, per saber què ha pogut passar.
Una qüestió de salut passar. Que afecta a més gent.
Clar, d'on són les mostres que manipulava?
No ho sé. Jo suposo que les persones més properes amb ell devien parlar-hi. No ho sé. A nivell institucional, l'Idi Vell no s'hi va adreçar.
Aquí... Hi ha coses que no sabem, que potser el Josep sí que sap. Quan creus que se sabran més coses? És a dir, l'estat actual és una investigació en curs?
Sí, de la qual tindrem resultats, segons diu el doctor Capellà, el director de l'Idi Vell, al gener del 2024, espera ell. A partir d'allà es decidirà si s'han de canviar els protocols o no, perquè aquí poden passar dues coses, que els protocols fossin incorrectes o bé que el protocol fos correcte
i hagi estat...
que algú se l'ha saltat. I a partir d'allà veurem.
Doncs,
per cert, que ens envia un mail a un oient que és Francesc Gómez Martínez, que ens diu que quan es transporten substàncies biològiques infeccioses, diu, no es porten en una nevera. O sigui, han de portar un embalatge homologat amb una fabricació molt especial.
A més de la nevera,
sí,
per mantenir
la temperatura.
Sí, a més
de la nevera. És a dir, que les condicions per transportar aquest tipus de mostres...
Això és formalment. Vés a saber que aquest senyor, si les va traginar ell...
Aquest senyor no se sap si ho va fer, senyor Marcelí.
Ja, però...
Com hem dit, igual ja estaven a la nevera quan ell es va incorporar.
Potser
tot això s'està investigant.
Potser sí, o potser,
o potser no.
No
se sap.
Ell investigava...
Ell
a Alemanya feia aquesta mateixa investigació, o no ho sabem?
Sí, la mateixa línia de recerca, malaltia de Creutzfeldt-Jakob, pel que ens han explicat, era un investigador amb un gran futur, molt prometedor, amb molta empenta, molt proactiu.
Això diuen, sí, sí. Doncs aquesta és l'anàlisi d'una de les notícies sorprenents del dia, de la qual us asseguro que a través del Josep i altres periodistes que hi estan posant el nas, avui l'Àfrica Pallero també s'hi ha passat una bona estona, en tindrem més detalls en els propers dies. Ho deixarem aquí, teníem molts altres temes per tractar, com per exemple per què les monedes, sempre que les llences, tenen tendència a aparèixer de la mateixa cara, sí. Que és un tema que m'interessa moltíssim, però l'explicarem un altre
escolta,
dia.
Deixa'm recordar només, per acabar, no hi ha cap perill per la població general i el perill, el risc pels treballadors de l'Idi Vell és insignificant.
Queda dit. Josep, Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve. Versió RAC 1.